els podcasts de Ràdio Estel. Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
Jo quan pujo unes escales m'ofego.
Realment és que fumar és una merda.
És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Gairebé...
Espera, que això m'agrada molt.
Sembla The Beautiful People.
El increíble hombre platillo.
Platillo i bombo.
Exacte.
Una orquestra.
Això és així. Oriol Francisco, 38 minuts que passen de les 12 Vinga. Del migdia. I aquesta sintonia només vol dir una cosa. Que és que ell intenta que filosofem. Però el que ho fa és ell.
Sí, sort en tenim.
Sí, sí. Leus Pluga, què tal? Bon dia.
Molt bé, crònica d'un fracàs anunciat una mica.
Per
no?
Què? Sempre... Per què?
No vinc filosofant, manera. Porto anys aquí, no... Això és un dato.
És molt difícil seguir-te el ritme, Leo.
No és cap desastre.
És molt difícil.
No això, sinó en general.
Tot... és el que ens fas pensar.
No.
Doncs a cada frase, Leo. I això és que el cap t'explota.
Si no, no portaria 5 anys aquí, també t'ho dic.
5 anys són?
Sí, sí.
Mare meva.
Sí, amic, sí.
Faig vell.
Escolta'm...
com diuen els cunyats, l'alternativa és molt pitjor, eh?
Exacte. Anem a explicar-los als oients que hem reformulat una mica la secció.
Sí.
Val? Jo et vaig demanar... Això ho farem a partir de la vinent, eh? Ara farem una altra cosa. Jo et vaig demanar que a partir de la setmana vinent ens portis un llibre, ens facis una recomanació d'un llibre,
uh-huh.
I et vaig dir, més igual... si el llibre és filosòfic o no. És a dir, si l'ha escrit un filòsof o no.
Uh-huh.
El que sí vull és que m'ho transportis a la filosofia i a partir d'aquí obrim tema.
Fantàstic. Això és un repte, eh? Perquè, clar, o sigui, hi ha dues opcions sempre aquí. L'opció fàcil, que seria agafar llibres que tinguin un contingut explícitament filosòfic, encara que sigui literatura, no? És a dir, llibres que són més aviat una excusa per presentar una sèrie d'idees. Cas típic d'això doncs, podria ser La nausea de Sartre. O llibres, les novel·les de Camus, no? Que es centren a expressar una idea o un concepte filosòfic. Això és interessant, però potser jo trobo que sempre és més interessant intentar no fer aquest un exercici d'excusa literària, sinó des del propi medi intentar veure quin és el propi llinguatge literari. No? Que és, per exemple, les coses que faria com la Susan Sontag o aquest tipus d'intel·lectuals o teòriques crítiques que sí que intenten fer aquesta línia. Però és una línia molt més complexa perquè molts cops és menys satisfactòria. És a dir, al final un llibre és un mitjà propi, no? Té una pròpia textualitat, té els seus propis, una idiosincràsia pròpia, etc. I després d'aquesta cosa, exportar una traducció teòrica molts cops es fa en detriment del propi llibre. Llavors, per tant, aquesta línia fina és una línia bueno, interessant.
Tot llibre té la seva pròpia filosofia com a història? Ho dic perquè ara em deies, seràs absolutament lliure, com ho has estat sempre en aquesta secció, de portar el llibre que vulguis, eh? Però jo em pregunto, moltes vegades, quan parlem de filosofia, ara em citaves Camus, per exemple. Jo no veig xavals de 20 anys, segur que n'hi ha, anant a una llibreria i dient... Posa'm un llibre de Camus, sisplau. No. Jo...
Et sorprendria, eh?
No, que segur, o sigui, segur
de fet,
que
mira, els llibres típics que la gent comença a escriure, no sé per quin motiu. O sigui, això és una pregunta...
Perdona, comencen a escriure.
A llegir, perdó, estic una mica...
No, bueno...
Comencen a llegir...
És una cosa o l'altra, eh? Ostres, vull fer escriptor...
No, per ser escriptor queda molt més. Per començar a llegir, no? Sempre hi ha una sèrie de... Acostumen a ser 4 o 5 llibres que són sempre els mateixos, que són... 1984, de George Orwell,
sí.
Un mundo feliz,
Aldous
Huxley.
El pensador Mariano Rajoy va dir, escrit el 1984.
Pues ahí lo llevas.
Como su nombre indica, ¿no?
No, homónimo, ¿no?
Sí.
Després, A l'estranger de Camus, i em faltaria aquí segurament La insuportable idea del ser de Milan Kundera, i Siddhartha, de Hermann Hesse o Leo Stepario, ¿no? No sé per quin motiu, aquests 6 llibres tothom que vol començar a llegir els agafa, no? O sigui, és una cosa estranya que no poden... O sigui, tothom que vol llegir que té un mínim de curiositat o de capital cultural o d'hàbitus estilístic, el que sigui, no? Són llibres que per mi són un error començar a llegir per aquests llibres, no? Crec que hi ha alternatives contemporànies molt més accessibles i molt més interessants. M'exemple típic, si la gent vol regalar un llibre i no equivocar-se, és L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, de Tatiana Tiborac, que és un llibre que funciona sempre, no? És com...
Sí, m'agrada això, eh? Hi ha aquell llibre que funciona exactament per tothom?
Aquest llibre, jo... és curiós, no?, perquè me'l va deixar la meva tieta fa anys i el vaig començar a recomanar i es va generar com una mena d'onada i ara és un èxit absolut, a tot arreu, merescudíssim, no? És un llibre que jo, tothom que he recomanat, la gent lectora, gent poc lectora, gent que vol tornar a llegir, sempre funciona, sempre funciona. Però és un llibre que és extremadament accessible, però alhora et demostra què és la literatura. No, no estàs llegint un passapàgines. Llavors, aquests llibres estan molt bé.
Ara no et vull posar en un compromís, eh? Oriol, quin és l'últim llibre que has llegit?
Ostres, clar, jo... Mira, et diria que és El talp Felip va a les Olimpiades, perquè cada nit li llegeixo llibres a la meva filla. Llavors, si aconsegueixo no adormir-me en aquest exercici, llavors llegeixo... Mira, agafar una mica el fil del que deia el Leo. Ara he tornat a agafar, quan pugui, Fahrenheit. Sí, exacte, aquesta cara de desgast,
sí,
de tal, no sé què.
Pots llegir altres coses del Ray Bradbury molt millor. Tens les Cròniques Marcianes. Sí.
Perfecte. També m'he llegit Mundo Feliz i també he llegit 1984. Sí. Creus que tot això em va llegint malament? O sigui, interpel·len més a la meva generació, els que tenim ja 40 llargs, que no pas a les noves generacions, que això ja no els interessa.
Mm-hmm. Jo crec que són llibres que s'han de llegir perquè són com una mica com zeitgeist cultural, no? És una mica com...
Cònics, però...
Sí, és com veure certes pel·lícules de Kubrick o coses així, no? Que s'ha de fer... bueno, crec que és diferent en aquest cas. Però bueno, el cas és que, mira, fa... Crec que 2 anys vaig gravar un vídeo que és... 1980... Llegir 1984 al 2025. Crec que vaig fer un vídeo així, o el 2024. No me'n recordo. Crec que 2024.
Això és el que m'interessa.
I la conclusió és que, evidentment, 1984 és un llibre que... O sigui, és una paranoia de l'època totalitària com, i no funciona, evidentment. O sigui, avui en dia la gent que vivimos en 1984, bueno, ja, posa't el gorro de plata, surt al carrer, no s'enganyen, les vacunes i el 5G, no? És una mica aquesta línia.
Sí, sí, sí.
Però sí que és interessant...
Bastant vigent, però, aquesta línia de pensament, sí, avui, però...
No, és que m'ha sortit un reel d'un tio que diu que l'aigua porta unes no sé què...
Sí, chemtrails, també.
Exacte. Sí. Però sí que és cert que... No vull desmereixer la tasca de George Orwell, que és molt interessant, però jo crec que el gran interès de 1984 és llegir-lo, després veure l'espot comercial d'Apple de 1984, no serà com 1984, no, que és un espot que marca el canvi d'una era. És a dir, el món existeix, en termes filosòfics diríem, de manera disciplinària, no? És a dir, el poder t'obliga a fer les coses... Uh-huh. No, seria el cas clàssic, no? L'obrer de la fàbrica metròpoli, no? Sí, sí. Allà. Pues hi ha un canvi de paradigma en el neoliberalisme que és passem de l'obligació al desig, no? És a dir, el capital, el poder, en canvi d'obligar-te a fer les coses...
Et genera el desig.
Et genera el desig de fer-les. Llavors, és un poder molt diferent, que és l'espot de 1984, no? D'aquella dona corrent, tirant el martell contra sí. el gran hermano i amb color, no? Amb el color de l'arco iris, Apple. 1984 no serà com 1984. I entrem a aquest capitalisme creatiu, de colors, juganer...
No?
Sí, exacte.
Clar, jo em volia... em vaig llegir Fahrenheit a l'escola i volia fer exactament aquest exercici de dir, ja gairebé ni me'n recordo. Anava d'un bomber, els llibres, tal, no me'n recordo, no? Llavors, per això preguntava si... només així, a grosso modo. És que veus com triomfarà aquesta secció? És una gran idea.
Ara,
com ha pogut envellir tot això?
Sí que hi ha una cosa bastant similar, que és les empreses d'intel·ligència artificial que estan comprant llibres antics perquè són... O sigui, ho sabeu o no ho sabeu?
No.
Clar, les empreses d'intel·ligència artificial el que fan és absorbeixen, o sigui, necessiten tonelades de dades, no? I al final es diu fer scrape, però perquè ens atenguem, han com agafat tot l'internet i l'han endinyat en aquestes màquines d'aprenentatge.
L'han absorbit, no?
I tots els llibres disponibles, però ara el que passa és que les dades estan molt contaminades per la pròpia intel·ligència artificial, no? Una cosa molt autofàgica. No? És a dir, com han contaminat l'internet i ara ja no poden agafar les pròpies dades perquè estan contaminades. Val. Llavors necessiten dades netes. I l'únic lloc on queden dades netes són en llibres descatalogats antics. Llavors, molts llibreters que tenen llibres d'antiguitat estan detectant compres molt inusuals i el que fan aquestes empreses perquè és el més eficient per escanejar, és els erra el llibre, els hi tallen el llom, l'escanegen i el destrueixen.
Ostres.
Llavors aquell llibre desapareix. De la
Sol, bèstia, sí,
aquell llibre físic que t'han costat de trobar...
No, no només aquell llibre físic, no, aquell llibre que no està digitalitzat.
Clar.
Perquè és una dada neta. Llavors ells, com d'alguna manera, perquè és més eficient escanejar els llibres, tallant el llom, els hi tallen el llom, l'escanegen i el destrueixen.
Increïble.
Jo anava... és que, com sempre, no li vull posar les coses fàcils. Perquè m'agrada,
També és difícil, posar-li les coses difícils.
Sí, sí, però m'agrada que ens...
A mi ara m'ha deixat cao, ja no sabria què preguntar.
M'agrada que ens punxem en directe. Per això et deia quin llibre havies llegit darrerament i més enllà del Talp, no sé què.
El Talp Felip, d'en Martí Gironell.
Talp Felip, eh?
Va, les Olimpiades, sí. Val, no, però et diria que... no sé si era el 1084 de Murakami.
Val, però
conscientment.
Si viem una mica, per un moment, 1984, Fahrenheit, sí, etcètera, sí. Etcètera, mira, me l'agafo jo, eh? Jo l'últim que recordo que em va marcar molt va ser el No digui res, val? És un llibre que relata un fet real dins del que va ser l'ira irlandesa, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Això no té res a veure, a priori, amb la filosofia. Però et deia, tot llibre té component filosòfic?
Bueno, al final un llibre és una sèrie decisions, no? És a dir, al final podem reduir molt a un nivell molt prosaic el llibre com un exercici de descart, no? O sigui, al final un llibre és una economia de les paraules. És a dir, tu tens una pàgina en blanc i la diferència entre la pàgina en blanc i altres mitjans artístics és que en la pàgina en blanc hi cap literalment qualsevol cosa. És a dir, tu tens la llibertat de fer el que vulguis, no? Especialment després del segle XX, on després del Dada, del surrealisme, de la composició, del catap, pots escriure el que et doni la gana, literalment, no? Tot val. Llavors, d'alguna manera, quan tu estàs fent una paraula, estàs decidint sempre ficar aquella en una altra. Per tant, és una decisió, no? I tota decisió pressuposa un sistema de valors. Pot ser explícit o pot ser implícit, no? És a dir, hi ha diferents maneres d'escriure. Podem escriure de manera molt estructural, no? En aquest sentit, seria un exercici de planificació. I en aquest sentit sí que hi ha un pensament explícit, no? Crec que això està molt present en el gènere de la fantasia, la ciència-ficció, en aquest lloc que es parla molt de world building, no? De construcció de mons. Però aquí sí que hi ha una esquematització, etc. També hi ha una filosofia en quina reflexió sobre el llenguatge hi ha, no? Jo crec que és el més interessant de la literatura. La part que correspon a la forma i no al contingut, no? O sigui, el contingut sempre és interessant, però crec que la peculiaritat de la literatura consisteix en la forma. I la forma és la gran reflexió filosòfica per mi, no?
I una altra cosa que et vull preguntar, avui que han sortit els famosos informes PISA...
Ah, però han sortit? Han sortit o no aquí, final?
Com?
Han sortit d'aquí o no?
Bueno, aquells informes PISA que no...
Que no es van acabar d'encarregar.
Sí, saps l'art de triomf?
Sí.
Doncs han passat per allà. Una de les premisses de l'informe PISA, a nivell espanyol, que sí que han servit, no català, però a nivell estatal sí, diuen que els joves d'ara no entenen un text de més de 400 paraules.
Mira,
filosòficament, per què és important llegir? Aquesta pregunta ja te l'havia fet en alguna altra ocasió. 5 anys donant per molt, inclús per preguntar-li...
No, però ara mateix, degut a la premissa que tindrà aquesta secció,
evidentment,
és totalment pertinent.
Val la pena preguntar-ho. I segona, ara parlaves d'intel·ligència artificial, no? Quin mal està fent això al llegir analògic?
O sigui, aviam, jo crec que, mira, precisament, m'encantaria dir que sí, però després responc a això, però no crec que la intel·ligència artificial sigui el principal problema, no? Sí que és cert que la comprensió lectora està a nivells, bueno, sota mínims, perquè la gent es faci la idea, 400 paraules és molt poc, ¿vale? És molt poc. O sigui, 400 paraules són unes, més o menys, 2 pàgines, no arriba, eh? O sigui,
és
una pàgina d'un llibre, normalment acostuma a tenir entre 2,80 i 3,80. O sigui, és no poder llegir més d'una pàgina. O sigui, és alarmant.
No poder llegir o no entendre?
Bueno, són equivalents, no?
O sigui, ja. Sí. No la gent no ens entén res, evidentment.
Així no és com que sonin unes paraules al teu cap, sinó és entendre què volen dir aquestes paraules.
No, ho dic també pel dèficit d'atenció, de dir, ostres, soc incapaç de concentrar-me durant una pàgina.
Bueno, és que la comprensió lectora té a veure amb aquest dèficit d'atenció, no? Rampant. Al mateix temps, és lògic, o sigui, crec que aquí es poden donar la resposta curta i la resposta àmplia, no? Però crec que la resposta àmplia és bastant interessant, que és que, bàsicament, la lectura, com a tal, és un funcionament cognitiu o inclús espiritual, podríem dir, que té una sèrie de particularitats gairebé antitètiques al món contemporani.
És a dir, què vol dir antitètic?
Contràries.
Vale.
Com que es troben en relació oposada, no? De conflicte, de fet. Pensem que des del desenvolupament dels mitjans de massa, massius de massa, no? La ràdio, la televisió, els diaris, la televisió especialment, anem passant a poc a poc, passa que és una curva que s'accelera, no? Tal com s'accelera el capital, s'accelera aquesta curva, anem passant d'una sèrie de continguts que requereixen d'una autoreflexió. És a dir, la cosa de la gran virtut de llegir és que estàs obligat a estar en silenci.
Sí,
estàs
sí, sí.
Obligat a estar en silenci amb tu mateix. No? O sigui, implica necessari... O sigui, no pots llegir sense estar en silenci amb tu mateix. És una necessitat. Mm. A diferència de tots els altres mitjans, diríem. No? Llavors, anem passant a poc d'una cultura de l'autoreflexió a una cultura de la reacció. No? És a dir, els continguts audiovisuals no estan pensats perquè l'espectador s'aturi i els pensi, sinó estan pensats perquè generi una constant reacció. No? Perquè ara els mitjans tradicionals culpen al Reel o a YouTube, sí. O el que sigui, però són ells que han inventat aquest llenguatge. No?
I això és només una evolució.
El llenguatge, no? Dels banners, del tall, del titular, del última hora, no? Aquesta constant emergència. Llavors, al final, el que generem, i la política també en aquest país és molt culpable, no, en aquest país i tot arreu, que en canvi de buscar una reflexió sobre el ciutadà, el que busca és una reacció emocional que determini una expectativa de vot. Llavors, què passa? Que la gent no té cap incentiu en reflexionar. És que no hi ha cap incentiu, no? No, cap ni un, cap ni un. O sigui, tothom que s'està queixant d'això està anul·lant les condicions de possibilitat de la reflexió. Llavors, com esperem que una persona que no té cap incentiu, que no té cap relació en el seu dia a dia, que sigui d'aquest tipus, espontàniament tingui una comprensió lectora? És que és impossible.
Ara parlaves de la reflexió, jo vull sumar-hi una paraula nova i posar sobre la taula, que és la comunicació. Uh-huh. Ho dic perquè entenc que si la comprensió lectora falla, això va en detriment del propi llenguatge, i si va en detriment del propi llenguatge...
D'empobriment, clar.
És una fal·làcia d'il que es diu darrerament, que és que tothom, més o menys, pot ser creador de contingut, influencer, per tant tothom pot comunicar. No.
Bueno, tothom pot comunicar, però pot comunicar merda, em perdó la paraula. O sigui...
I aquesta paraula que no repetirem, o sigui, la dius en funció del contingut o de la forma? Abans comentaves que la forma és realment interessant de
analitzar. Clar, o sigui, que són indissociables. O sigui, la gran tragèdia del contingut és que imposa una forma tan reduïda a la mínima expressió mercantil, no? És una cosa tan depurada, no? És que jo veig quasi com una essència pura del mercat. És a dir, en els mitjans tradicionals encara hi havia una mena de conflicte entre la part de producte mercantil i l'expressió d'algo. En canvi, en el contingut hi ha una mena de puresa mercantil, no? Com el mercat pur.
Sí, sí, vendre.
O sigui, en un sentit absolut, no? La retenció, el hook, la impressió, o sigui, és tot una hipermega optimització. Llavors, en aquest sentit, clar, és a dir, el problema aquí, tornem a estar, és amb la idea de comunicació. Jo sempre he sigut molt crític amb la pròpia idea de comunicació. És a dir, no només jo, sinó autors com Foucault, com Deleuze, tenen un gran problema amb el terme de comunicació. Perquè la comunicació, al final, és una visió molt reduccionista del llenguatge de les coses, no? És a dir, com la comunicació veu el llenguatge com una eina. I llavors, clar, quan tu veus el llenguatge com una eina, és a dir, tens una raó instrumental, estàs instrumentalitzant el llenguatge, mates...
És pervers.
És pervers, perquè, a més, jo sí que en aquest sentit estic amb Heidegger, que diu que el llenguatge és la casa del ser. No? L'ésser humà és un ser lingüístic, fonamentalment. Uh-huh. És el que ens permet estar a dalt de tot de la piràmide del regne animal, encara que això avui en dia pugui ser problemàtic, és la capacitat lingüística que tenim. Perquè sense llenguatge no hi ha tècnica. Sense tècnica no hi ha emancipació. Vull dir...
De moment hem parlat de tot això un dia com avui a partir de...
No t'ho acabaràs, això, Joan. No t'ho acabaràs.
No, i crec que m'agradarà... Sí, que m'agradarà moltíssim. Leo, a partir de la setmana vinent, que ens farà recomanacions de lectura, sempre des del punt de vista filosòfic. Mm-hmm. Leo, gràcies, que vagi molt bé.
Plaer.
Filosofia Millennial compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Un podcast de Ràdio Estat.